Bon dia, un altre cop. M'agradaria llegir-vos una frase textual del material que vam fer servir en el seu moment per preparar el curs, que diu: el cimiento de todo ministerio cristiano es la Biblia y ella dicta los parámetros. Per què dediquem una sessió a veure el panorama bíblic? Mireu, entenem que quan nosaltres estem servint el Senyor i estem vivint la vida cristiana, això ho fem no a la nostra manera, sinó a la manera de Déu. El fet de tenir un objectiu lícit no vol dir que el podem aconseguir de qualsevol manera. Quantes vegades hem sentit la frase: jo crec en Déu, però crec a la meva manera. En el Senyor s'hi ha de creure a la manera del Senyor, perquè si no, això no, si no, no és l'Evangeli, perquè el diable també creu i creu a la seva manera i tremola. Aleshores, la nostra Església té un llegat molt important d'una ensenyança, d'una visió unitària de l'Escriptura. Vale? Des de Gènesis 3 fins a Apocalipsi 20 estem vivint un moment marcat pel pecat de l'home, per les conseqüències del pecat i per la gràcia de Déu. I això, evidentment, que des de Gènesis 3 fins a Apocalipsi 20 les coses canvien i la salvació de Déu és dinàmica i que no és el mateix la manera com adorem a Déu i el servim avui que com ho era en el moment del Gènesi o en el llibre de Josuè. No, avui ningú ha d'agafar les armes i anar a conquerir una ciutat, literalment. Però sí que hi ha aquesta característica comuna en tot aquest període: el pecat, les seves conseqüències i la gràcia de Déu. Voldria aprofitar per vindicar la rellevància de l'ensenyança del senyor José María Martínez, el senyor Josep Grau, dos germans molt estimats, alguns dels que esteu aquí els heu conegut, que ens han deixat aquest llegat preciós. Amb tots els respectes per tothom, però en aquesta església mai ensenyarem que el panorama bíblic està dividit en dispensacions, en diferents maneres d'aconseguir la salvació. La salvació mai serà per obres, perquè el cor de l'home és el mateix a Gènesis 3 que a Apocalipsi 20. Per tant, respectant totes les opinions i totes les tendències, la nostra opció i el llegat de la nostra Església és aquesta ensenyança unitària de l'Escriptura. I el que especialment el senyor Josep Grau ens va ensenyar és que la importància del panorama bíblic, del conjunt, perquè a partir del conjunt interpretem el text concret. No hem de permetre que un text concret, tret de context, ens faci entendre la manera com entenem tots els 66 llibres de la Bíblia. Primer, la globalitat. I a partir del coneixement global, interpretem el text concret. Marina.
Però és que la paraula de Dios és integral.
Sí.
Ningún versículo puede anular.
Sí.
Entonces, es imposible la contradicción. Porque la Biblia se integra totalmente. El hecho nos habla de la fe, pero también es de quién.
Sí, señora.
Entonces, la Biblia, ella misma.
Sí, señora. M'he olvidado arriba que ho volia baixar. Hi ha una versió de la Bíblia del 2000 en català que té la tapa taronja, no sé si la recordeu, que té tots els llibres de la Bíblia escrits. M'encanta el missatge que transmet aquesta portada. Des de Gènesi fins a Apocalipsi, una sola cosa. La Bíblia, com sabeu, té diferents autors. Més de 30 persones van escriure els diferents llibres de la Bíblia en diferents moments històrics, amb contextos molt diferents, amb situacions personals molt diferents, però sabem que al darrere de la Bíblia hi ha un únic i gran autor, que és l'Esperit Sant. La Bíblia són 66 llibres. Jo crec que això la majoria de nosaltres ho sabem. 39 a l'Antic Testament i 27 en el Nou. Però perdoneu-me la insistència. No són dos llibres, l'Antic Testament i el Nou Testament, junts. És una unitat. tot sencer. L'Antic Testament és essencial per entendre el Nou. I el Nou Testament està contínuament fent referència a l'Antic. Estan lligats d'una manera, amb el sentit que apuntava la Marina, que és impossible. Evidentment, la diferència entre Antic Testament i Nou Testament té tota la seva lògica. I entenem perfectament per què es posa. Però és una divisió que no és inspirada, que l'hem creat nosaltres. Insisteixo, amb una raó de ser, però l'hem creada nosaltres. La sessió aquesta que farem dona per suposat que coneixem els diferents llibres de l'Escriptura. Si hi ha, ho dic perquè penseu que tenim 9 sessions per considerar 66 llibres. Aleshores, amb algunes coses no ens podem entretenir. Si hi hagués alguna pregunta referent al coneixement del llibre, per exemple, quan parlem de Josuè, parlarem de Acan. Si algú no sap qui és Acan, doncs aleshores aquest tipus de preguntes us demanaré que qui necessiti aclaracions ho farem a part, fora de la classe. Si hi ha algun dubte sobre alguna cosa que dic en un altre sentit, ho podem resoldre aquí. Però es pressuposa el coneixement dels diferents llibres de la Bíblia. Tampoc farem, no ens entretindrem amb una anàlisi de cadascun dels llibres, sinó que estarem considerant en cada llibre 5 eixos. Ens basarem en 5 eixos. És a dir, en cada llibre mirarem 5 qüestions com estan tractades. Mirarem, en primer lloc, la sobirania de Déu. És a dir, com Déu fa la seva voluntat dins de la seva creació.
Pots fer F5, si vols? F5.
Bueno, després, a partir d'ara ho faig. Però com que també m'he hagut de saltar aquestes diapositives... mirarem també la llei de Déu. Ah, perfecte. Gràcies. Mirarem la llei de Déu. Com a dins de cada llibre veiem com Déu ens mana que fem la seva voluntat, veurem manaments, recompensa i condemna. Perquè aquests són els instruments de la llei. Manaments i prohibicions, recompensa pel qui obeeix i condemna pel qui desobeeix. La llei no es mou d'aquí. Veurem també dins de cada llibre la gràcia de Déu. I és molt interessant veure aquesta progressió que ens planteja el material, aquest llibre que esmentàvem de Corazones, Mentes y Manos. La justícia, que és el que fa la llei, és donar-li a cadascú el que es mereix. La llei del talió, el qui m'ofèn, jo li haig de practicar una ofensa al mateix nivell del que ell m'ha fet. La misericòrdia consisteix a perdonar l'ofensa que una altra persona em fa. És a dir, si jo ofenc algú, si jo faig mal a algú, i aquella persona no s'hi torna. Aquella persona em perdona. Aquella persona no ve a reclamar-me una indemnització o una restauració. I jo puc continuar com si res no hagués passat. La gràcia és un pas més. Això està cap avall, però ara estic pensant que poder hauria d'estar cap amunt, perquè cada cosa és un esgrau cap amunt. La gràcia és, amb aquella persona que m'ha ofès, jo no només li perdono, no només no li torno el que es mereix, sinó que a sobre li dono la bondat que no es mereix. Si jo veig que puc ajudar el meu enemic, l'ajudo. Si puc fer alguna cosa a favor d'ell, ho faig. Això seria la gràcia. I la gèsed, que no té una paraula equivalent amb els nostres idiomes europeus, la gèsed és que amb aquella persona que m'ha ofès li dono absolutament tot. No li dono allò que necessita, no li dono allò que jo detecto que el pot ajudar, em dono a mi mateix. Tot el que tinc li dono amb aquella persona que m'ha ofès. Aquesta és la gràcia de Déu que es va donar a si mateix a través de Jesucrist. I Jesucrist també serà un eix que anirem veient al llarg de tota la Bíblia. És a dir, cadascun dels llibres de la Bíblia com ens presenten a Jesucrist. I per últim, el cinquè eix serà la nostra responsabilitat. Quina és? Alguna cosa parlava el Francisco ara quan he arribat jo respecte a l'evangelització. Quina és la meva actitud davant de la sobirania de Déu? Els que estem aquí hem cregut que Déu és sobirà. Hem cregut que Déu ha donat una llei, amb uns manaments, amb una recompensa i una condemna. Hem cregut en la gràcia de Déu. Hem cregut que Déu ens ha estimat de tal manera que ho ha donat absolutament tot per nosaltres. I hem cregut que Crist és el fill de Déu. Tot això, quina responsabilitat em dona en a mi? Ara, perdoneu, però és que... Va, aleshores, avui teníem pensat fer fins a Jutges. Jo ho tinc preparat fins a Deuteronomi. Si ens dona temps, que crec que ens en donarà, passarem a Josuè i a Jutges. Si no arribem, o només podem fer Josuè, no passa res. Ho fem a partir de la propera sessió. Però avui, al ser la primera sessió i a l'haver de fer aquesta explicació introductòria, m'ho volia prendre amb calma i preferia que sobrés temps en lloc de faltar-ne. És veritat que en algun moment haurem de córrer una miqueta, però simplement dir-vos, pels que esteu prenent notes, perquè potser en algun moment us podeu sentir agobiats, que tot això està disponible. Està al nas i jo, si algú prefereix que jo li enviï, jo ho puc enviar perfectament a on sigui. D'acord? Bueno.
I el del nas ho tindràs a explicar,
Sí, no, no és el nas. Perdoneu. És una base de dades que tenim on guardem tot el material de l'Església. Però aquí sí que us haig de dir que si voleu entrar i voleu més informació, us heu de dirigir al Xavi Monconell.
Igualment, distribuirem un enllaç per baixar tot el que es va presentar aquí al llarg de les setmanes.
Perfecte, perfecte, Xavi. Hi ha un concepte que està recollit en el Pentateuc i que des del Pentateuc afecta a tota l'Escriptura. El Pentateuc, perdoneu el parèntesi, el tractarem com una unitat. De manera excepcional, no mirarem llibre per llibre, sinó ho tractarem com un conjunt. Gènesi, Èxode, Levític, Nombres i Deuteronomi. A partir de Josuè mirarem llibre per llibre, però el Pentateuc el mirem com una unitat. A Gènesi ens trobem amb el pacte amb Adam. I el pacte amb Adam és un pacte condicional. Té una condició. Si Adam obeeix i respecta la sobirania de Déu, a canvi, Déu li dona vida abundant, vida eterna, amb unes condicions excel·lents. Però la desobediència implica la mort. Com havia d'obeir Adam el manament de Déu, la sobirania de Déu? Complint amb el manament cultural en primer lloc. Cuidant del jardí, estenent el jardí i reproduint-se i estenent-se els fills d'Adam per tota la terra. Inestenent, jardí i gent, fins a poblar la terra en adoració i obediència al Senyor, insisteixo, amb condicions excel·lents per la vida i les relacions. Com s'havia de respectar aquesta sobirania a nivell simbòlic? Perquè els símbols tenen importància a la Bíblia des del minut número 1. Es havia de respectar amb la prohibició de menjar del fruit de l'arbre del coneixement del bé i del mal. Per tant, una vida d'obediència al manament cultural, cuidant del jardí i estenent-se per la terra, i un respecte per la fruita que no es havia de menjar, com a símbol de que Adam i Eva respectaven la sobirania de Déu i la seva posició com a virreis de la terra sotmesos a Déu. La desobediència, que és el que va passar, doncs implicaria la mort. Un cop el pecat ha entrat al món, a Gènesi 12, ens trobem amb el pacte amb Abraham. I el pacte amb Abraham és un pacte incondicional. No té cap condició. I és veritat, i algú em dirà, Jordi, el Senyor li va dir a Abraham, camina davant meu i sigues perfecte. Però això no era una condició per complir el pacte. No era una condició. Déu li va prometre a Abraham, i la prova és que Déu va complir tot el que havia promès, i Abraham, doncs, sabem que no va ser perfecte, oi? Abraham va caminar amb el Senyor, però no va ser perfecte. Va tenir ensopegades. El Senyor li va prometre a Abraham un fill, cosa que li va donar. Una descendència nombrosa a través d'aquest fill, cosa que, com sabem, i encara ho veiem avui en dia, també li va donar. Una terra, cosa que en el llibre de Josué també li va donar. I un descendent que portaria benedicció a totes les famílies de la terra. Jesús està present en el llibre del Gènesi des del primer moment. El pacte amb Abraham, també des de la creació, la paraula creadora, Déu digué, i per la paraula de Déu el que Déu deia es creava. A Gènesis 3:15, quan el Senyor promet que un descendent de la dona aixafarà el cap de la serp, Crist està present des del minut número 1. I aquí, en el pacte amb Abraham, està present quan el Senyor promet que portarà un descendent que tindrà benedicció per totes les famílies de la terra. A Èxode ens trobem el pacte mosaic, el pacte amb Moisès. I això, els que hem estat seguint l'estudi del llibre de Deuteronomi l'any passat, ho tenim molt fresc. El pacte de la llei. Déu dona una legislació, una llei que és bona. Com s'ha de viure per complir a les nostres vides la voluntat de Déu? I aleshores hi ha una sèrie de manaments i una sèrie de prohibicions. L'obediència a la llei, i aquí, sobretot, això ho trobem en el llibre del Deuteronomi i d'una manera molt especial en el capítol 28, que vam estar estudiant, em sembla que fa un mes i mig o dos mesos. L'obediència a la llei implica benedicció i permanència de la nació d'Israel. La desobediència a la llei implica maledicció i desaparició de la nació, desaparició d'Israel. I fixeu-vos que el Senyor no té terme mig. El Senyor és, i sobretot si llegim Deuteronomi 28, esplèndid amb la recompensa, terrible en el judici. El Deuteronomi 28, quan ho llegim, se'ns posa un somriure quan comencem a llegir, i de cop i volta, quan arribes a la tercera part del capítol, el somriure se't comença a caure, 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 i al final és terrible. Una recompensa esplèndida, un judici terrible. Més endavant, ara ja estem parlant una miqueta del concepte de pacte, vale, que se surt del Pentateuc. Bueno, aquí veig que no tinc diapositiva, però us ho explico igualment. No. És el pacte amb David. El pacte amb David recull la idea del pacte amb Abraham. I el Senyor li diu a David, diu, mira David, un descendent teu regnarà per sempre i el seu domini serà etern. Serà rei eternament. La teva dinastia sempre ocuparà el tron. I fixeu-vos, també és un pacte incondicional, que en realitat recull aquella promesa feta a Abraham que deia a un descendent teu portarà benedicció a totes les famílies de la terra. Doncs aquest descendent d'Abraham vindria a través de David. I per últim, el nou pacte. El nou pacte és el que Déu fa a través de Jesucrist. Déu ofereix el seu fill en sacrifici i ens dona perdó i vida eterna. Nosaltres ens penedim i ho acceptem. Incondicional. Fixeu-vos que al final els únics pactes que funcionen és el pacte incondicional de Déu. perquè els éssers humans són incapaços. Cada vegada que hi ha un pacte amb condicions, no el podem, som incapaços de complir-lo. El Senyor, per donar-nos llibertat i per donar-nos vida eterna, ha hagut de fer un pacte incondicional que comença amb Abraham, es prorroga amb David i arriba a la seva plenitud en Jesucrist.
Però la salvació té una condició, és creure en Jesús.
Sí, clar, un regal, o sigui, per incondicional que sigui, un regal l'has d'acceptar. Jo et puc dir, mira David, agafo i et regalo aquesta tauleta, i sense cap condició, no has de fer res per guanyar-te-la, però si tu no l'agafes i la deixes aquí, doncs aquí es quedarà. Però incondicional vol dir que l'única cosa que requereix per part nostra és acceptar-ho. Amb això em referia. Tornant al Pentateuc, simplement per situar-ho en el temps, dir-vos que tot i les discussions que hi ha amb la crítica, amb els cercles fora de la nostra església, entenem que tots cinc van ser escrits per Moisès. És realment la postura més lògica i més coherent. Entenem que els va escriure sota la inspiració de l'Esperit Sant i que ho va fer aproximadament en els segles 15 i 16 abans de Jesucrist. I estaríem parlant des de la creació, a Gènesi 1, fins que el poble d'Israel arriba davant del Jordà aproximadament l'any 1400 abans de Crist. Això seria una miqueta la visió panoràmica que veuríem de Deuteronomi, i ara passaríem, si m'ajudes Xavi, passaríem a Josuè. Josuè implica un canvi de cicle. En quin sentit? En el sentit de que nosaltres fins ara hem vist un Israel en el Pentateuc que és un Israel pelegrí, un Israel itinerant, un poble nòmada que viatja a través del desert. Vale? Aleshores, quan arriba el llibre de Josuè, Israel deixa de ser un poble nòmada per convertir-se en una nació sedentària. Veurem com Israel conquereix les ciutats cananees, però compte, perquè aquest concepte és important. El territori queda pendent, és a dir, queden pobles gentils en el territori fora de les ciutats. Israel, és a dir, quan va arribar a Canaan es va trobar amb tot de ciutats, cadascuna amb el seu rei. Israel va aconseguir derrotar els reis de les ciutats, conquerir les ciutats, però el territori va quedar pendent de conquerir. I aleshores, a partir d'aquest moment, la responsabilitat d'Israel era, des de les ciutats, conquerir el territori i eliminar tot el que era l'adoració pagana dels pobles gentils, perquè la terra de Canaan fos una terra santa consagrada al Senyor. Veurem com realment això va ser així, com Israel aconsegueix conquerir aquestes ciutats, la conquesta del territori sencer haurem d'esperar fins al regnat de David. I per últim, veurem el compromís de Josuè i de tot Israel de seguir el Senyor en aquesta nova etapa que estan a punt de començar com a nació sedentària. És aquell text tan conegut amb el que Josuè es planta davant d'Israel i els diu: mireu, ara ja hem conquerit les ciutats. Ara ja ens hi hem instal·lat. Doncs ara hem de prendre una decisió. Tenim els déus gentils, els baals que adoren les nacions cananees, i tenim el Senyor. I Josuè diu: jo i la meva casa adorarem i servirem al Senyor. I Israel, davant de Josuè, es compromet amb el mateix sentit, a servir al Senyor durant totes les seves generacions. Pel que fa a la sobirania de Déu, la veiem, per exemple, amb la manera com s'aturen les aigües del Jordà. Israel ha de creuar el Jordà per poder arribar a la primera ciutat que es troben quan arriben a Canaan, que és Jericó, i poder-la conquerir. El Senyor és Déu sobre el transcurs de les aigües dels rius. I el Senyor, tal i com havia fet a Egipte amb el Mar Roig, atura les aigües del Jordà i fa que aquella generació que no havia viscut la separació de les aigües del Mar Roig vegi com el Senyor marca un camí en sec enmig del riu. També veiem la sobirania de Déu en l'enderrocament de les muralles de Jericó. Jo no sé com es durien quedar els israelites quan Josuè els va dir que havien d'anar donant voltes al voltant de la ciutat per conquerir-la. Però Israel havia d'entendre que aquella ciutat i totes les ciutats a partir d'aquell moment els hi donaria el Senyor. El Senyor, amb la seva sobirania, fa caure en derroca les muralles de Jericó. I per últim, ho veiem també amb l'aturada del sol a la batalla de Gabaon. Com el Senyor atura el sol perquè Israel pugui guanyar la batalla. La terra de Canaan va ser conquerida per Israel, però qui va posar la força va ser el Senyor, no pas el poble. Pel que fa a la llei i responsabilitat, el que deia, al llibre de Josuè hi ha una lliçó molt dura. Com hem dit al principi, a Déu se l'ha de servir a la seva manera i no a la nostra. No estem en el ministeri ni estem a l'església per allò que nosaltres en podem treure pel nostre propi profit. Estem per veure què podem donar. I és veritat que quan estem servint al Senyor som els primers beneficiats. Però això és una cosa que ve de manera natural. No hem de servir al Senyor amb un interès material de veure què em puc treure jo d'això que estic fent. I Acan va decidir que volia treure profit de la batalla que el Senyor havia guanyat per Israel. La llei de Déu deia molt clarament que quan Israel conquerís les ciutats de Canaan no s'havien de quedar amb res del que trobessin en aquestes ciutats. I Acan va decidir quedar-se d'amagat de tothom amb teles, diners i or. I això va implicar la seva execució, perquè la llei no dona més de si. La llei, com deien, és recompensa pel que obeeix, condemna pel qui desobeeix. També veiem la responsabilitat d'Israel en el fet de que és veritat que Déu els hi va donar la victòria i a més el Senyor els hi diu molt clar abans de que surtin a la guerra, però la responsabilitat d'Israel era agafar les armes i sortir a la lluita. O sigui, Israel no podia dir, mira, ens quedem quiets i com que la victòria és del Senyor i el Senyor ja ha decidit donar-nos aquesta terra, doncs ens quedem aquí sentadets a la riba del Jordà i ja ens vindrà tot fet. No. Confiem en el Senyor, però agafem les armes, sabent que la victòria ens la donarà ell, però agafem les armes i anem a lluitar. Pel que fa a la gràcia de Déu, crec que Josuè té una de les històries més maques de l'Antic Testament i és la història de Rahab. Rahab què tenia? Rahab tenia dues coses. Rahab tenia la seva vida i tenia la seva casa, un prostíbul. I una cosa que fins aquell moment havia servit pel mal, per la immoralitat, la Rahab va agafar, va escoltar el que el Senyor havia fet a Egipte, va confiar arran del que havia escoltat i va decidir que allò que tenia, que estava brut, ho posava a les mans del Senyor. I el Senyor ho va transformar i el Senyor va salvar la vida de Rahab i de tots els que estiguessin a la seva casa. El Senyor és aquest Déu que transforma un prostíbul en un lloc de salvació. I per últim, Jesucrist en el llibre de Josuè. Com ho veiem? Josuè és el que anomenem com a tipus de Crist. I permeteu-me un petit parèntesis. Què és un tipus? Què és una tipologia? Un tipus és una persona o una situació que per la seva manera de ser, per les seves circumstàncies, per les coses, pels elements de la seva vida, ens anuncia o bé la persona de Jesucrist o bé la seva segona vinguda. Per exemple, la destrucció de Sodoma i Gomorra és una, en el llibre del Gènesi, és una tipologia de la segona vinguda del Senyor. En la conquesta de Canaan, la conquesta de Jericó concretament, on Rahab i la seva família són preservats, és una tipologia de la segona vinguda del Senyor. Els exèrcits del Senyor arrasen la ciutat, però una petita família que confia en Déu és resguardada. Josuè és un tipus de Crist. Com a curiositat, dir-vos que Josuè i Jesús són el mateix nom en hebreu i en grec. Josuè, és a dir, Jesús en hebreu, va guiar el poble a través del Jordà, el va guiar cap a la terra promesa, igual com Jesús ens guia en el nostre pelegrinatge cap al regne del seu pare. Israel va creuar el Jordà per accedir a la terra que Déu li donava, igual que un dia nosaltres creuarem aquest Jordà espiritual per accedir al cel nou i la terra nova que el Senyor té preparat per nosaltres. Josuè, com a guia del poble de Déu, des del desert cap a la terra promesa, ens anticipa aquell Jesús que ens guiarà al seu poble cap a la terra promesa pel Senyor, cap a la terra nova que el Senyor farà en la seva vinguda. Just abans de començar la conquesta de Jericó, veiem aquell moment entranyable en el que el cap dels exèrcits del Senyor s'apareix a Josuè. Això és el que es coneix com una teofania. Exactament. És una situació semblant, perquè potser resulta més familiar, a la transfiguració. És a dir, i n'hi ha diverses, l'Antic Testament, veiem a Jesús es mostra sense haver-se encarnat encara. És a dir, segles abans de néixer com un nadó, Jesús es fa visible amb un home que necessitava una fortalesa davant del Senyor, un home que era el dirigent d'un poble que no tenia ni idea de la guerra i que s'havia d'enfrontar a unes ciutats molt ben assentades amb el seu exèrcit professional. Per tant, era un moment en el que aquell líder, aquell dirigent, necessitava una injecció d'ànim, de fe, de confiança molt gran. I en aquest moment, el cap dels exèrcits del Senyor s'apareix a Josuè. Entenem que aquest cap dels exèrcits del Senyor és el Senyor Jesús que es dona a conèixer a Josuè en aquest moment tan cabdal de la història. I crec que tenim temps, almenys, de fer la introducció al llibre dels Jutges. Si haguéssim de resumir el llibre dels Jutges en una frase, diríem que era un moment en el que cadascú feia el que li donava la gana. Aquí ho he escrit una miqueta més formalment, però bàsicament és això. Digue, Joan.
Pots dir alguna cosa sobre Melquisedec i les teofanies?
Això ja seria... O sigui...
No, ja veig.
Seria extendre'ns massa, però de totes maneres, Melquisedec tampoc és ben bé una teofania, perquè no és Jesucrist. No és Jesucrist.
En sentit de, diguem-ne, les potestats celestials, els àngels, els arcàngels...
Sí. Melquisedec és un rei i sacerdot, seria més un tipus, perquè anticipa... O sigui, sabeu que en la llei de l'Antic Testament el rei i el sacerdot no podien ser el mateix, i precisament el que va provocar la caiguda de Saül va ser que, sent rei, va voler ficar les seves mans amb els sacrificis, va voler fer de sacerdot. Però Melquisedec és l'únic rei sacerdot de l'Antic Testament, i després la carta als Hebreus ens dirà que Jesús és un sacerdot, però no segons Aaron i segons els levites, és un sacerdot segons Melquisedec, rei i sacerdot. Per tant, seria més una tipologia que una teofania. Doncs tornem al llibre dels Jutges. El llibre dels Jutges cobreix un període aproximadament d'uns 300 anys i són els 300 primers anys d'Israel com a nació sedentària. Josué va fallar en una cosa. Va ser un gran dirigent, va ser un gran líder, però no va treballar el tema del relleu. Moisès va preparar Josué, però Josué no tenia un, no va fallar en preparar algú que el succeís. Quan va morir Josué, no hi havia ningú que aglutinés a tot Israel. Fins que no arriba Samuel, no trobem a ningú que sigui capaç d'unir a tot el poble. Aleshores, de tant en tant sortia a Israel un jutge, però no un jutge com entenem nosaltres d'un tribunal. Un jutge era un líder militar i que a més normalment no dominava sobre tot Israel, sinó potser sobre una tribu, o menys fins i tot. Alguns dels jutges que surten en aquest llibre eren contemporanis entre si. Aleshores, l'estructura d'Israel en aquell moment i la falta de relleu després de Josué van afavorir que cadascú fes el que volgués. I aquesta frase és la frase més repetida en tot el llibre. Com que no hi havia rei a Israel, cadascú feia el que volia. Aleshores, hi ha un cicle que es va repetir. Josué va morir. Després de Josué, la generació que havia conegut Josué i que havia lluitat a la guerra va continuar portant Israel pels camins del Senyor. Però quan aquesta generació va morir i va pujar la generació que no havia conegut la guerra, que van néixer a les seves ciutats, que no van conèixer l'enduresa del desert, aleshores aquesta generació es va girar contra el Senyor. Aleshores, degut a aquesta infidelitat, Déu va permetre que els enemics gentils, aquells cananeus que havien quedat pel territori fora de les ciutats, sotmetessin i oprimissin el poble d'Israel. Israel va clamar al Senyor. I aleshores sí, aleshores quan els hi va caure la clatellada, aleshores es van recordar que tenien un Déu. I aleshores el Senyor va aixecar un jutge que va alliberar Israel. El jutge es va morir, però mentre va durar la generació que havia conegut el jutge i que havia conegut l'opressió dels estrangers, Israel va continuar obeint el Senyor. Però quan va pujar una següent generació que no havia conegut l'opressió dels estrangers, novament aquella generació va ser infidel al Senyor. I això és un cicle. Aleshores, degut a aquesta infidelitat, el Senyor permet que els enemics sotmetin Israel, Israel clama, s'aixeca un jutge. És a dir, és un cicle que es va repetint, que es va repetint durant tots aquests 300 anys d'història. Especialment tristos són els últims capítols. Aquest cicle és fins al capítol 16 de Jutges. I especialment tristos són els versets des del capítol 17 fins a l'últim capítol, que són dues històries que tenen lloc a Israel, dues històries de gent quotidiana, de la vida quotidiana, i que veiem que realment la manera de pensar i de raonar del poble d'Israel era la d'unes persones que no tenen ni idea de la llei de Déu i del que Déu havia fet a favor d'Israel. Vale? En el llibre dels Jutges veiem la sobirania de Déu quan Déu decideix els moments i les ocasions en els quals els pobles enemics poden conquerir i sotmetre Israel. És la infidelitat del poble el que provoca que el Senyor sobiranament decideixi que els pobles gentils sotmetin a Israel. I Déu sobiranament decideix quan és el moment d'aixecar un jutge que alliberi Israel, perquè és el penediment del poble i el clam del poble el que provoca que Déu sobiranament decideixi que ha arribat el moment d'alliberar Israel. No és la força dels uns ni la feblesa dels altres, sinó la voluntat sobirana del Senyor. El respecte per la llei de Déu és el que veiem referent a la llei i a la responsabilitat. És a dir, tota la dinàmica del llibre dels jutges va en funció del respecte per la llei de Déu. Quan Israel es penedeix, clama i es posa a obeir la llei, el Senyor intervé per salvació. Quan Israel s'oblida del Senyor i deixa d'obeir la llei, el Senyor actua per judici. Aleshores, la responsabilitat del poble d'Israel era obeir la llei de Déu, i és aquesta obediència i desobediència el que marca aquesta dinàmica. Pel que fa a la gràcia de Déu, la veiem en la repetició dels cicles. Déu mai deixa d'alliberar a Israel. No vull ni pensar el que Déu hauria fet si hagués sigut com nosaltres, amb un poble que vegada rere vegada no aprèn. Sempre, sempre infidelitat, sempre caient en la infidelitat. Però la gràcia de Déu fa que cada vegada que el poble es penedeix, Déu envia salvació i el cicle es va repetint. I per últim, veiem a Jesucrist en el llibre dels jutges, també en cadascuna de les persones dels jutges. Cada jutge és un tipus de Crist. És un home que ens anticipa aquell futur Messies que el Senyor enviaria. Cada jutge és aixecat pel Senyor, el poder li dona el Senyor, i és un jutge que dona llibertat al poble de Déu. I d'aquesta manera, Crist és anunciat amb tots aquests tipus de Crist que són els jutges d'aquesta època. Continuarem el proper dia amb el llibre de Rut, que és una història preciosa que contrarresta, us anticipo, com que bueno, és l'hora en punt, suposo que tinc un minut, que contrarresta el final del llibre dels jutges. Jutges del 17 al 21, com us deia, l'ànima se te'n va cap als peus de veure com pensaven i com actuaven els israelites, però quan arribes al llibre de Rut te n'adones que fins i tot en un context d'infidelitat hi ha reductes, hi ha llocs on la llei de Déu és respectada i obeïda, i com això porta felicitat i porta benestar. Però ho comentarem el mes que ve. Moltes gràcies.
Perdona, aquests
productes és pel concepte de 7.000? No. És una història de la vida quotidiana. La Bíblia ens parla en l'època de jutges d'un context general d'infidelitat. No, però bueno, en un sentit hi ha la mateixa lliçó que en el 7.000. És a dir, la lliçó que podem aprendre tant del 7.000 com de la història de Rut és que sempre, fins i tot en els pitjors moments d'infidelitat, sempre el Senyor té allà un petit remanent que l'obeeix. O sigui, la lliçó seria la mateixa.